Bé, bon dia. Anem a començar la defensa de la tesi doctoral que porta per títol Esdeveniments esportius i generació de xarxes turístiques esportives que presenta el doctorand Oriol Sallent i Bonaventura. Abans de començar, faré una petita explicació sobre com es desenvoluparan aquest tipus d'actes, tot i que em suposo que el doctorand ha estat degudament alliçonat, no? El doctorand presentarà la seva, diguem-ne, explicació de resultats, de síntesis del treball fet i dels resultats de la cerca més rellevants. A continuació, els membres del tribunal faran les preguntes, comentaris i suggeriments que creguin oportuns. Li donarem temps perquè prengui nota, si ho creu convenient, i vostè pot respondre de manera, diguem-ne, conjunta, ordenada o com cregui convenient. En una segona volta ja faríem preguntes-respostes, és a dir, jo tornaria a preguntar als membres del tribunal si tenen alguna pregunta més, i en aquest cas ja seria pregunta-resposta, i acabat la intervenció del tribunal, preguntaríem si a la sala hi ha algun doctor que vulgui eventualment intervenir, i especialment, si fos el cas, el dels directors de la tesi. Res més, en principi no sé quina és la previsió de temps que li hem dit a vostè, però no ens ho digui, expliqui-ho, i a partir d'aquí doncs engeguem l'acte. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Començo així doncs la presentació d'aquesta tesi doctoral. Aquesta recerca és una recerca que sorgeix, de fet, de la meva experiència en el món professional. De fet, començo aquesta recerca a partir dels anys de la meva trentena, per dir-ho així, quan començo a descobrir que hi ha una gran expectativa posada en el món del turisme i esport com a palanca de desenvolupament territorial. I la meva intenció és descobrir fins a quin punt això és així o no és així. I de fet, llavors començo, per dir-ho així, doncs, tot el que seria doncs, estudiar pel meu compte tot el que seria el món del turisme i esport, m'endinso doncs, en un camp que en aquell moment era bastant innovadors i que sobretot doncs, amb autors com Webb, com Stan de Venir de Knopf, o Ritchie o Hickam, et donaven una mica una espècie de model i de marc conceptual sobre el qual poder estudiar aquest àmbit. Fins i tot doncs, allà vaig començar a fer el que serien unes classificacions en el qual descobria que hi havia un turisme actiu, més recreatiu, un turisme esportiu més lligat als esdeveniments esportius. Després vaig voler estudiar això del desenvolupament territorial que era, aquí doncs, ja en l'àmbit dels cursos de doctorat, precisament uns cursos els cursos del doctorat els vaig fer en geografia humana, i allà, doncs, entre altres models, el que em va interessar més va ser el model de Demateis i Governa, dos acadèmics de la Universitat de Torino, que tenen el que és els sistemes locals territorials. Els sistemes locals territorials, de fet, estan formats per una sèrie d'actors locals que tenen unes relacions entre ells, que generen relacions amb el que vindria a ser el capital, els diferents capitals del territori, i que també generen relacions amb l'exterior. I aquest sistema que es genera produeix, segons aquests autors, desenvolupament territorial. Es tractava, doncs, d'estudiar el tema aquest de les xarxes. Per estudiar les xarxes relacionals em vaig trobar les persones adequades, els meus directors de tesis, en Jaume Guia i en Ramon Palau, i a partir d'aquí doncs, vam començar a entrar en aspectes doncs, sobre el funcionament d'una xarxa relacional, els nodes, les relacions, les estructures, autors com Wasserman, com Scott, i sobretot Granovetter i Hitte em van guiar per tal d'anar descobrint com es formaven les relacions i quin tipus de relacions hi havia. Especialment important per mi va ser estudis de Scott i Cooper, que venien a dir-nos que una xarxa efectiva era aquella que estava cohesionada i que era innovadora. Per tant, tot estava en descobrir fins a quin punt el turisme i esport podia generar xarxes doncs, eficients, efectives, és a dir, cohesionades i innovadores. Doncs aquest va ser, d'alguna manera, el que vaig pretendre quan vaig agafar un esdeveniment esportiu per mirar quin tipus d'impacte podia generar. Els esdeveniments esportius s'han estudiat molt, sobretot s'han estudiat els grans esdeveniments esportius, els mega esdeveniments que se'n diu, i s'han estudiat en gran part els esdeveniments econòmics, és allò que més ha interessat al món acadèmic. hi ha molt pocs estudis sobre la generació d'esdeveniments esportius de xarxes relacionals. I aquí va venir doncs, la meva pregunta de recerca, és a dir, fins a quin punt un esdeveniment esportiu podia generar el desenvolupament d'una xarxa relacional amb una destinació que fos efectiva, que fos duradora, i a més, quines característiques i quina estructura tindria aquesta xarxa. Per tal de poder respondre en aquesta pregunta de recerca, doncs el que vaig fer va ser agafar dos esdeveniments esportius i em vaig dedicar a fer una sèrie de preguntes abans de que es fes l'esdeveniment i després de dues edicions. En els actors, en els agents locals que estaven intervenint d'alguna manera en aquest esdeveniment. Un dels esdeveniments era un triatló de llarga distància. Ens va interessar sobretot aquest esdeveniment perquè estava format per tres esports, per tant, la possibilitat d'implicació de les entitats esportives era molt alta, perquè hi havia també una gran participació i també perquè el podia estudiar des del principi, abans de que es generés i durant les següents edicions. El següent esdeveniment que estudio és un esdeveniment que em queda molt proper, és un esdeveniment que hi ha un sol esport, és el ciclisme de muntanya, un esdeveniment a més que es fa per etapes, per tant, es realitza en 9 punts d'etapa diferents i per tant era molt interessant veure si això arribava a generar algun tipus de cohesió. A més, els organitzadors d'aquest esdeveniment tenien, per la seva filosofia en responsabilitat social corporativa, l'interès perquè hi hagués desenvolupament local en els Pirineus, segons ells declaraven. I per tant, generen, a partir de la primera edició, dos tipus d'iniciatives que fomenten aquest desenvolupament. I per això ens va semblar especialment interessant. Amb això va venir el que seria l'elecció dels agents que estan implicats en aquests esdeveniments. Es van fer dos tipus d'eleccions diferents. El primer de tot per la Challenger es va fer l'elecció dels agents a partir de l'organitzador. L'organitzador ens va dir quins eren els agents que considerava implicats en la Challenge, en aquest triatló. A partir d'aquí, a través de triangulació i del sistema del snowballing, vam anar fent el marc exacte per tal de trobar els agents més importants. La Transpir va ser diferent, a la Transpir teníem 9 punts d'etapa, no podíem fer que cada punt d'etapa fos diferent, per tant nosaltres vam triar uns atributs determinats i vam fer l'elecció segons els actors que complien amb aquests atributs. Així doncs, els agents de la Challenge ens van sortir 10 agents que estaven repartits per tot tipus d'àmbit, àmbit esportiu, àmbit turístic, i àmbits que no fossin ni turístic ni esportiu, i per tot tipus de sectors, sector privat, sector públic i també el sector associatiu. 10 agents que semblava que eren els que havien estat més implicats. En quant a la Transpir, els atributs que vam triar van ser que fossin algú representant del sector turístic, un representant del club esportiu, que normalment era del club ciclista, el tècnic d'esports, el tècnic de turisme i el polític d'esports o de turisme, segons l'àrea que estigués més implicada. Aquests 5 actors i la seva relació amb l'organitzador de la prova s'estudiaven en els 9 punts d'etapa. Per tant, de fet, eren 45 actors més l'organitzador, 46 que estudiàvem en aquesta xarxa d'aquest esdeveniment. Les relacions les estudiàvem seguint dos tipus de paràmetres diferents. Per les relacions locals vam utilitzar els estudis de Kite. Julie Kite fa una proposta en la qual diu que una relació està formada per 3 components, el component econòmic, social i personal. Per tant, com més forta és una relació, per dir-ho així, més components hi ha. Això ens semblava especialment interessant perquè ens permetia estudiar l'evolució d'aquesta xarxa, l'evolució en fortalesa. I després també estudiava, comentava, la possibilitat de que hi haguessin relacions formades per 2 components, en deia relacions bidimensionals, n'hi ha de 3 tipus diferents, segons les combinacions, aïllades, latents i funcionals. Les que ens interessava més eren les funcionals formades per al component social i econòmic, perquè era aquell que estava més relacionat amb el que ens entendem desenvolupament territorial. Per tot el que eren les relacions externes, aquelles que ens ajudarien a estudiar la innovació, vam utilitzar Granovetter, l'estudi de Granovetter, en el qual doncs, diferencia les relacions que es formen dins d'una xarxa, que ell en deia relacions fortes, i les relacions que es generava aquesta xarxa, els actors d'aquesta xarxa, amb l'exterior, que ell ens deia relacions dèbils. Dèbils, per dir-ho així, relativament, perquè de fet ell mateix ho deia, eren aquelles que ens aportaven innovació i, per tant, tenien, tenien una força molt important. En aquest sentit, per tal de poder estudiar l'evolució d'aquestes relacions, vam utilitzar les teories de Watkins i Bell, que diu que hi ha relacions de competència, de cooperació i de col·laboració, i per tant es tractava de veure fins a quin punt una d'aquestes relacions estava, en un lloc o en un altre. Així, doncs, totes aquestes relacions sorgien, totes aquestes relacions les identificàvem a través d'unes entrevistes, eren entrevistes semiestructurades, eren entrevistes relativament complexes perquè es tractava de descobrir els components i, per tant, unes entrevistes on generàvem una sèrie de dades qualitatives, per dir-ho així, que nosaltres transformàvem a través de les matrius adjacents, doncs, en una dada quantitativa que podia ser avaluada quan el que ens interessava era estudiar els components que hi havia, si n'hi havia un, dos o tres, o podien ser dades binàries si el que ens interessava era saber si hi havia o no hi havia, per exemple, relacions funcionals. Llavors vam triar les següents variables per poder-les estudiar i per veure la seva evolució. La primera variable era una variable que estudiava la cohesió de la xarxa. I en aquest sentit vèiem dos tipus d'estudi, la fortalesa o la densitat. I segons el que volguessin trobar, agafàvem un tipus de matriu o un altre. Per veure la innovació, vam estudiar, com hem dit, els agents externs i vam treballar el tema de la fortalesa i la densitat que tenien la xarxa formada per als agents externs i els interns. També ens va interessar estudiar la modularitat, sobretot vam estudiar la modularitat, el que explicaré després, per a l'estudi de la dinàmica que tenien aquestes xarxes. I dins de la modularitat vam fer servir dos càlculs diferents, el que vindria a ser el centre-perifèria, el core-perifèria, o tot el que seria l'estudi de les faccions o dels subgrups, per veure com s'estructuraven aquestes xarxes. Tot això, la idea era poder arribar a estudiar la dinàmica, la dinàmica que generava entre l'àmbit turístic i esportiu, sobretot, també els altres àmbits que no estaven inclosos aquí, és a dir, si generaven o no relacions entre actors turístics i esportius, i també per estudiar la dinàmica entre el sector privat públic o l'associatiu, qui començava, qui tirava més endavant, qui era més dinàmic. Doncs, fet tot això, explicar-vos els resultats que ens sorgeixen d'aquestes entrevistes, de totes aquestes exploracions variables durant els tres, diguem, les tres preses de dades, abans de l'esdeveniment, després de la primera edició i després de la segona edició de cada un d'ells. Comencem amb el triatló, Challenge Barcelona-Maresme, aquest triatló en el qual hi ha una participació d'unes 1.500 persones, començada per un actor local, un hoteler, que es decideix juntament amb un agent extern a organitzar aquest triatló, que és una franquícia mundial que agafen i que els hi permet doncs, tenir un èxit molt important des de la primera edició. En l'àmbit de la cohesió, i de la fortalesa, les relacions abans de l'esdeveniment ja hi havia una xarxa bastant important. En aquest sentit, gràcies a poder fer el gruix de les línies que representen les relacions, ens permet ja poder estudiar com anirà evolucionant aquesta xarxa. Podem veure aquí que ja hi ha tota una sèrie de relacions establertes, un Consell Comarcal que queda una mica aïllat, i com aquesta xarxa evoluciona després d'una primera edició. Després de la primera edició, de fet, no hi ha moltes més relacions, i són amb el Consell Comarcal, però sí que es reforcen moltíssim les relacions, és a dir, es creen molts components. Després de la primera edició hi ha un 29% d'augment de components. Per tant, per dir-ho així, els gruixos, ja es veu, són molt més forts. Després de dues edicions, tot i no augmentar molt el nombre de relacions i una mica el nombre de components, el que és molt interessant és que els components que generen aquí són components de tipus personal i que, a més, hi ha un augment del 5% fins al 21% de xarxa de relacions complertes. És a dir, s'han creat moltes relacions plenes que tenen tots tres components en dues edicions. Per tant, ens pot fer pensar que en la segona edició ja hi ha un tipus de relació molt més forta entre els diferents components. Anem a veure ara l'estudi de la densitat. Per poder estudiar la densitat, podem veure que hi ha, amb les relacions funcionals, recordem que les relacions funcionals són aquelles que hi ha el component econòmic i el component social. Veiem que hi és una xarxa poc densa, per dir-ho d'aquesta manera, amb poc estructurada, amb un parell de portes d'entrada, amb un hotel, amb un organitzador hoteler, que és aquest que tenim aquí, que està força aïllat, queda ben bé molt apartat de la xarxa. El canvi en una primera edició és molt important, la generació de xarxes de relacions funcionals és molt important. De fet, passem que la densitat d'aquesta xarxa passa de 28% al 53%. Per tant, hi ha un augment molt important i, a més, podem veure com aquest organitzador hoteler es situa molt més cap al centre de la xarxa. Després de les dues edicions, com dèiem, alguna relació funcional més, l'organitzador hoteler, perdoneu, després de l'organitzador hoteler que queda molt més centrat en el centre i la densitat que arriba fins al 62%. Per tant, en aquesta xarxa de relacions funcionals, del 28 al 62% en dues edicions. Com dèiem, l'organitzador hoteler es col·loca ben bé al centre de la xarxa i domina, per dir-ho així, tot el que serien les relacions funcionals que s'estableixen en aquest àmbit d'aquest esdeveniment. En quant a innovació, aquestes són les relacions externes que hi havia abans de l'esdeveniment. Abans de l'esdeveniment, com podem veure, hi ha només tres actors externs, estan assenyalats amb la fletxa, que tenen algun tipus de relació amb la xarxa. A més, estan o bé molt aïllats, tenen contacte només a través d'un actor local, o bé formen una petita porta d'entrada. I com això canvia d'una manera molt important després de la primera edició. 6 nous agents externs entren a dintre de la xarxa. Això també és normal. Quan hi ha un esdeveniment esportiu, és lògic que també entrin una sèrie d'actors nous a la xarxa, perquè se'ls necessita. En aquest cas, a més, siguent una cursa federada i que, a més, és dintre d'una franquícia, era molt més lògic que també hi entressin una sèrie d'altres elements. El que no és tan normal és el que passa amb aquest esdeveniment, o així ens ho sembla, i és que generen moltes relacions d'aquests agents externs amb agents locals del territori. És a dir, no és que hi hagi només un element extern que tingui una sola relació, sinó que n'estableixen moltes més. De fet, passem de 5 relacions amb agents externs que teníem abans de l'esdeveniment, en aquests moments a 28 relacions. Per tant, 23 noves relacions que es fan amb aquests 6 nous agents. I a més, la major part de les relacions que es formen són relacions de col·laboració, per tant, relacions a llarg termini i amb una certa component de, per dir-ho així, de confiança. Després de dues edicions, no entren nous components en la, no, no entren nous actors externs en la xarxa, es generen poques noves relacions, però les que es fan són sobretot de cooperació. Segurament també perquè les que es formen ara són relacions que porten algun tipus de projecte que no és essencial per a l'organització de l'esdeveniment. Anem a veure ara el tema de la modularitat. Amb l'estudi de la modularitat els resultats eren molt clars. Es tractava d'una estructura centre-perifèria, en aquest cas doncs, tindríem aquí un centre com dens, per dir-ho així, amb 3 elements que queden externs i un element que queda aïllat. Aquesta és la primera estructura. De fet, el càlcul de faccions deixava claríssimament que no hi havia cap tipus de subgrup. I com evoluciona això en les dues edicions? De fet, aquest és el gràfic de la centre-perifèria, per dir-ho així, core-perifèria, en el qual es pot veure com en totes les unions 1-1 doncs, augmenta d'una manera relativa, però en canvi tot el que són les unions 1-2, 2-1, que és, per dir-ho així, les relacions que té la perifèria amb el centre, augmenten i per tant ja ens diu que aquí hi ha una cristal·lització de la xarxa i que hi ha més relacions entre el que seria la xarxa, la perifèria i el centre. I entre la perifèria també relativament un cert augment de connectivitat. Anem a veure ara les dinàmiques entre els diferents àmbits i els diferents sectors. Comencem amb els àmbits turístic i esportiu. La gràfica de relacions funcionals, en el qual tenim marcats d'un color el sector, l'àmbit turístic, i d'un altre color l'àmbit esportiu, ens mostra dos àmbits molt separats. De fet, la densitat, per dir-ho així, de les relacions entre actors turístics i actors esportius és d'un 11%, més o menys. Mentre que, per exemple, les densitats dins del sector pròpiament turístic és d'un 60%. En la segona edició podem veure, perdó, després de la primera edició, en la segona presa de dades, després de la primera edició, podem veure com ja sector turístic i sector esportiu s'uneixen molt més i, de fet, la densitat dels actors turístics amb esportius augmenta fins a un 66% entre les relacions interàmbits, per dir-ho d'aquesta manera. De totes maneres, és el sector turístic qui és molt més central en aquest sentit i qui genera, a més, més relacions amb altres actors que no sigui de l'àmbit esportiu. Finalment, després de dues edicions, ja podem veure la centralitat del sector turístic. De fet, és el sector turístic qui més relacions ha generat amb tothom. Dintre mateix del sector, a un 100%, és a dir, tots els actors turístics estan relacionats entre ells, arriba fins a un 80% la seva relació amb altres actors que no siguin els esportius i a un 70% amb els actors esportius. Per tant, hi ha hagut realment una gran connectivitat d'aquest sector. És normal, també l'organitzador és un organitzador hoteler, a més compta amb un gran recolzament per part de la regidoria de turisme i per tant és molt més lògic també que sigui el sector turístic segurament qui tira en aquest sentit del carro. Precisament en aquest sentit, parlant del tema de sectors, aquí tenim els resultats quan vam estudiar sector privat, públic i associatiu. El que vam fer va ser, vam agafar el nombre de relacions i de components que tenia cada actor. I el vam separar segons si era actor privat, públic o associatiu. I llavors vam fer la suma completa de tots els actors privats, quantes relacions i quants components tenien entre cada un d'ells, amb la suma de tots, el mateix públic i associatius, evidentment proporcional, perquè no hi havia el mateix nombre, i aquestes eren les dades que ens sortien. De fet, podem veure que sembla que siguin els agents públics qui augmenten més en relacions. També és veritat que hi havia un Consell Comarcal que estava molt aïllat, que entra dintre de la xarxa, que per tant és bàsicament el Consell Comarcal qui fa aquest nombre de relacions. Però si ens en fixem amb els components, veiem que de fet és l'agent privat, són els agents privats qui generen molts més components. Això ens fa pensar que probablement siguin els agents privats els que hagin agafat, per dir-ho d'aquesta manera, més iniciativa a l'hora de crear relacions fortes amb altres agents. De fet, si estudiem la centralitat dels diferents actors, en aquest cas el que vam estudiar va ser el closeness, perquè era aquell que ens era més significant a l'hora de veure quina era l'evolució, podem veure com al principi tots els que són el sector públic, que és el que té aquest color més marronós, estan, per dir-ho així, a dalt de tot de la taula, i com en tres edicions els blaus, que seria el sector privat, doncs agafen més preponderància. Fixem-nos amb l'organitzador hoteler, que comença a baix de tot, passa per una centralitat de 90 i arriba fins a tenir una centralitat total. O, per exemple, interessant també és com el club d'atletisme aprofita també tota aquesta iniciativa per generar tota una sèrie de relacions estratègiques. En canvi, aquells actors que són passius o que no se saben situar pròpiament, com per exemple tot el que seria la regidoria esportiva, doncs queda desplaçat en una cinquena posició. Interessant també és veure l'evolució del closeness, precisament per adonar-nos de com els actors s'apropen els uns als altres, passant de 44 a 60, mentre que el betweeness precisament doncs, evidentment, també fa una reducció. Hi ha moltes menys actors que siguin, per dir-ho així, únics, que siguin portes entre uns i els altres. Aquests eren els resultats de la Challenge. Ara entrem en els resultats de la Transpir. Recordem, la Transpir és una cursa de mountain bike en els Pirineus, punts d'etapa separats, 150 km els uns dels altres més o menys, organitzador privat, per dir-ho així, de fora d'aquests punts d'etapa, cursa no federada, la primera edició 60 participants, la segona edició aproximadament uns 150, per tant, números molt diferents dels que ens movíem fins ara. Quan parlem de cohesió, doncs primerament, en tema de fortalesa, el que veiem clarament, encara que no sigui per dir-ho així, és ja veiem 9 punts d'etapa, separats abans de l'esdeveniment, cada un amb les seves relacions pròpies, marcats amb els diferents gruixos segons el que hi havia en aquell moment com a relacions entre uns i altres. Cal dir que en aquest cas, amb alguns punts d'etapa, el sector social, el component social era per tot. És a dir, és molt difícil amb una població com Isaba, al Pirineu de Navarra, entre 300 i 400 habitants, que no hi hagi un vincle social entre tots els habitants. I per tant, ens trobàvem que tots els diferents actors tenien una relació social els uns amb els altres. Això no és el mateix que, per exemple, doncs, a Sant Sebastià de Donòstia. Tot aquestes relacions entre els diferents actors de cada punt d'etapa i la fortalesa d'aquestes relacions no varia en les dues edicions. Per tant, Transpir, aquest esdeveniment, no va afectar per res la generació de relacions i de components a dintre dels punts d'etapa. Només el club de ciclista Elizondo, que gràcies a una de les iniciatives s'integra molt més en el seu municipi. Això ja és alguna cosa. Amb la primera edició, entre l'organitzador, i evidentment l'organitzador és el punt de trobada de tots els punts d'etapa. Punt de trobada molt dèbil, ja es pot veure que, per dir-ho així, els vincles són molt dèbils, i aquesta relació és amb diferents actors de cada punt d'etapa segons la dinàmica que s'havia establert a cada punt d'etapa. D'aquestes relacions que hi ha a dintre dels punts d'etapa, doncs la majoria són funcionals. La relació que estableix l'organitzador és o bé social, amb component social, o bé amb component econòmic. A partir de la segona edició es generen moltes més relacions i podem veure ja una xarxa molt més complexa. Aquí, en aquesta segona edició, de fet, l'organitzador ha tirat endavant dos esdeveniments. Un esdeveniment es diu Transpir Spirit, és un esdeveniment en el qual l'organitzador convida equips de cada punt d'etapa, precisament amb l'interès que el punt d'etapa se senti implicat en l'esdeveniment i que generin relacions entre els diferents punts d'etapa, i una altra iniciativa que se'n diu Transpir Challenge, que és un calendari d'esdeveniments que intenta promoure petits esdeveniments fets en els punts d'etapa, amb la qual cosa els organitzadors locals es relacionen entre si. I d'aquí sorgeix aquest cúmul de relacions. De fet, en aquesta segona gràfica es poden veure 37 noves connexions entre els diferents actors de la xarxa, la qual cosa representa un 36% comparat amb la primera edició. I d'aquests, la gran majoria són o bé econòmics, que són tots aquells que ha generat aquesta iniciativa de Transpir Challenge, un calendari d'organitzadors, o bé amb component social, que és els que generen quan convidem equips punts d'etapa. Tota aquesta dinàmica especial l'anirem veient en les diferents variables. Interessant en aquesta segona edició també és veure com hi ha una sèrie de punts d'etapa que queden una mica aïllats. No han entrat en aquests projectes de l'organitzador i com a tal doncs ja se'ls veu que no entren en la xarxa complexa. Molt bé. En quant a la densitat, per estudiar la densitat, recordem, ho fèiem amb relacions funcionals i es poden veure doncs una xarxa, evidentment, molt poc densa, per dir-ho així, petita densitat, la que pot haver-hi en cada una de les microxarxes de cada punt d'etapa. El canvi és important després de la primera edició, de fet passem a una densitat de 0,97, baixíssima també, però ja és un 18% més de densitat, per tant, en números relatius no deixa de ser bastant important, però de totes maneres ja es detecta una xarxa doncs, molt poc densa, la que genera aquest esdeveniment. A partir d'aquí, amb la segona edició, hi ha aquests dos nous projectes, la densitat augmenta 2,32, per tant, d'acord, és un augment de la densitat d'un 37% aproximadament, però encara no és, per dir-ho així, una xarxa molt densa. Podem veure com són els actors vermells i triangulars, per dir-ho així, aquells que estan molt més al centre. Això ho veurem quan estudiem els àmbits, quins són els actors que agafen centralitat en aquesta xarxa. En temes d'innovació, aquesta xarxa és una xarxa que es pot veure quan hi integrem els diferents agents externs, que genera ben bé quatre parts, podríem dir. Sobretot dues, que és tot el que són els punts d'etapa d'Aragó, els punts d'etapa del Pirineu de Navarra, els bascos i els catalans. Els bascos i catalans estan molt més units, de fet l'organitzador ja per la seva pròpia iniciativa empresarial tenia una sèrie d'accions, per dir-ho així, una sèrie de projectes establerts amb el govern basc i amb el govern català i per tant jugava, per dir-ho així, una mica aquest paper d'unió. Però aquesta és, es veu una divisió bastant clara. És els actors externs són els que tenim senyalats amb aquestes fletxes. Podem veure doncs, com estan introduïts més o menys a dintre de cada xarxa, fent una mica d'unió i de cohesió en la cada xarxa, i fixem-nos com hi han també tres agents d'àmbit estatal, la Federació Espanyola de Ciclisme, que juga un paper molt central i d'unió, i l'Administració de Turisme i d'Esports Estatal, que estan absolutament aïllats de la xarxa, per dir-ho així, molt apartats. De fet, l'administració esportiva no jugava en aquest moment cap tipus no tenia cap tipus de relació amb cap actor de la xarxa. Després de la primera edició, veiem una relació molt més àmplia, com dèiem, no hi ha cap entrada d'elements nous, Transpir no genera cap entrada d'elements nous a la primera edició, podem veure com l'organitzador agafa aquest rol més central que els altres, i de fet, si veiem els actors, doncs els diferents actors queden una mica més desplaçats ja del centre. I els actors estatals, doncs la Federació, l'Administració Turística d'Espanya entra a jugar-hi d'alguna manera un petit paper, la Federació Espanyola de Ciclisme té un paper molt més apartat del que teníem i l'Administració d'Esports doncs, no hi entra. En la segona edició, després de dues edicions, veiem una part interessant és que tot el que seria els punts d'etapa del Pirineu Navarrès queden una mica apartats, per tant, no juguen en aquesta xarxa innovadora o que detecta la innovació. Moltes dels actors externs han quedat aïllats i separats de la xarxa i especialment interessant és, per exemple, el paper de l'Administració Turística Espanyola, que en tot aquest projecte, que sembla que hauria de jugar-hi un paper preponderant, doncs queda molt apartat. Anem a veure la modularitat. El tema de modularitat era claríssim, ja ho podíem imaginar des del principi, subgrups molt clars, el cor perifèri doncs no dona cap tipus de resultat que ens pugui fer pensar que hi ha un centre i una perifèria, sinó que hi ha una sèrie de subgrups. A més, si estudiem les relacions funcionals, que és el que fèiem en aquest cas, fins i tot alguns dels punts d'etapa detecta doncs, un parell de subgrups. Amb la primera, amb l'entrada de l'actor, el principal, continuem detectant subgrups, ja no d'una manera tan important, i l'actor principal, l'organitzador, queda englobat a dintre d'un dels punts d'etapa. Nou subgrups, nou punts d'etapa. En canvi, després de la segona edició, ja comencem a veure una estructura confusa. De fet, encara els càlculs ens surten com a que hi ha faccions, per tant, que hi ha subgrups, però ja ens apropem molt més a un centre perifèria. Hi ha un centre que seria el que està format per als clubs ciclistes que han entrat en aquests projectes de l'organitzador i que són aquests mercats de color vermell i per tant es desfan del seu punt d'etapa i formen un grup per si mateixos. La qual cosa també té doncs, la seva rellevància. De fet, com dèiem, els números doncs, juguen una mica entre el centre perifèria i una estructura de subgrups. En quant a dinàmiques d'àmbits i sectors, anem a veure com evoluciona la Transpir en aquest sentit. Primerament, quan agafem les xarxes funcionals, veiem molt clar, dintre de cada punt d'etapa, el sector turístic i l'àmbit turístic i l'àmbit esportiu estan molt separats. Cada un, per dir-ho així, pel seu cantó. Això és molt evident en el món de l'administració, que cada un vagi per al seu costat. I, de fet, qui acostuma a fer la unió entre uns i els altres és un tècnic. Després d'una edició, ja comencem a veure una barreja molt més gran. De fet, qui s'apropa en el centre són els actors esportius, normalment els tècnics, tot depèn d'amb qui té relació l'organitzador. A més, és curiós veure com si el que s'apropa en el centre, el qui té contacte amb l'organitzador, és un tècnic esportiu, és el món del turisme el que queda més aïllat. Així podem veure doncs, tècnics turístics o sectors turístics a fora de la xarxa. En canvi, al revés, quan el contacte amb l'organitzador és un tècnic de turisme o un polític de turisme, és el sector esportiu el que queda aïllat, com podria ser el cas d'Elizondo o el cas de Roses. Amb la segona, després de la segona edició, més compacta, com dèiem, la xarxa, i a dintre de la xarxa, doncs ja ho podem veure, color vermell, per dir-ho així. Són els clubs ciclistes i els tècnics els que s'han apropat en els centres, per tant, un sector esportiu el que ha fet el seu joc, absolutament. De fet, si veiem el tema de densitats, només augmenta la densitat dintre del sector esportiu, que augmenta d'una manera molt important, però en canvi la densitat de les relacions entre esport i turisme no varia. En quant al sector públic i privat, dintre del que seria la Transpir, podem veure com qui genera moltes més relacions i qui fa l'evolució més gran és el sector associatiu. De fet, podem veure que els agents privats tenen un augment important de relacions. De fet, és l'entrada de l'organitzador esportiu. L'organitzador esportiu és una empresa privada i, per tant, aquest augment del 25,2% en relacions dels agents privats és bàsicament només el que aconsegueix l'organitzador esportiu. No hi ha cap agent privat que generi relacions gràcies a la Transpir. És, sobretot, com dèiem, els agents associatius. Són els clubs ciclistes qui sembla que se'n beneficien molt més d'aquest esdeveniment. Si veiem la centralitat, bé, la centralitat, el closeness abans de la Transpir no es pot calcular i teníem una sèrie d'actors aïllats, no és que sigui zero, senzillament doncs no es pot calcular. De fet, també ens dona una mica la idea de quin és el valor de començar un esdeveniment, en què trobes una sèrie de xarxa molt desestructurada, amb elements aïllats, i aquest esdeveniment necessita en una primera edició posar-los tots en comú, i per tant l'esforç és molt més gran que no el que vindrà després. Explicat això, doncs fixar-nos bàsicament que qui puja aquí dalt de tot són els 6 clubs ciclistes que han format part de les dues iniciatives que va tirar endavant l'esdeveniment. En quant a la centralització i el bitwinness, fixar-nos, per exemple, amb això, fixar-nos que la centralització de la xarxa augmenta en part, el bitwinness baixa, bé, si la tendència fos aquesta, doncs cada vegada una xarxa més cristal·litzada, per dir-ho així. Aquesta imatge. Anem a fer una petita comparació dels esdeveniments, ràpida, en aquests resultats. Primerament és en quant a la fortalesa. En quant a la fortalesa, el que podem veure és que totes dues augmenten en nombre de relacions. De fet, la Transpir augmenta amb 56 noves relacions i 89 nous components, però el que és destacable d'aquí és que la fortalesa de les relacions amb la Challenge. Fins a 5 vegades augmenta el nombre de components tenint en compte les relacions, és a dir, que molt més fortes les relacions a la Challenge. Si tenim en compte la densitat, en aquest cas el canvi és important, veiem que hi ha en totes dues un augment de la densitat, però si agafem l'average degree, que en aquest cas el calculàvem, perquè com que teníem xarxes amb diferent nombre de nodes, doncs necessitàvem aquesta dada per poder fer la comparació, ens n'adonem com totes dues sorgeixen d'un número bastant semblant, 2,6, 2,4, però en canvi l'augment a la Challenge és molt més important i doncs augmenta doncs, això, un 115% el seu average d'aquí. En quant a la innovació, si ens fixem amb la innovació, el que podem veure és que la Transpir no innova perquè amb prou feina porta nous agents externs, amb prou feina porta nous nombres de vincles i, per tant, l'augment de relacions de cooperació i de col·laboració són molt petits. En canvi, els nombres amb la Challenge són fulminants. Hi ha un 200% més de nombre d'agents externs. El nombre de vincles, a més, és molt important, és a dir, no només hi ha més agents externs, hi ha moltes més relacions amb el territori i, a més, aquestes relacions, la major part, són de col·laboració. Per tant, en quant a innovació, doncs és molt més important. Finalment, el tema de les dinàmiques, podem veure que la Challenge és capaç de generar un augment molt important de densitat entre els àmbits turístic i esportiu, i en canvi això no passa amb la Transpir. És cert que hi ha un cert augment de la densitat de relacions entre tots dos àmbits, però no d'una manera important. I finalment, en quant al sector privat i públic, la Challenge ens demostra que és el sector privat qui agafa en gran part importància gràcies a aquest esdeveniment, mentre que en la Transpir l'augment és del sector associatiu. Aquests resultats ens porten a les següents conclusions, que en aquest cas nosaltres ens agradaria relacionar-ho doncs, amb estudis que hi pugui haver en aquest sector, sigui en l'àmbit de les xarxes, en l'àmbit del turisme i esport. Sobre la cohesió o la connectivitat interna, l'augment de vincles i de... veiem un important augment de vincles i de components. A més, la magnitud d'aquest augment depèn de diversos factors. De fet, ja l'EIPER ho estudia i doncs, comenta que això pot dependre des del fet que hi hagi un actor extern, la magnitud de les xarxes, etc. Veiem que hi ha una major rellevància dels components econòmics en aquests vincles. Això també es podria relacionar amb estudis que han fet Goetz o O'Brien, en el qual diuen la preponderància economicista en el que seria l'impacte dels esdeveniments en el món turístic. En quant a la densitat, veiem que hi ha un augment de la densitat o de la connectivitat interna, sobretot un augment de la densitat en la xarxa de la Challenge, i de fet aquest augment de densitat pot arribar a ser molt important en el món de la gestió dels esdeveniments. Lucky Parent precisament comenten que la comunicació interna és una de les bases més importants a l'hora d'organitzar un esdeveniment. Molt semblant al fet d'haver detectat que hi ha una primera fase de centralització de totes les xarxes i que després aquestes xarxes es van cristal·litzant a poc a poc. Aquest resultat que nosaltres identifiquem és també un dels que demanaven, per dir-ho així, Parent i Seguin, en un estudi que fan sobre l'organització d'esdeveniments, que diuen que és important i gairebé imprescindible que en un esdeveniment esportiu hi hagi un primer moment molt centralitzat. Sobre la capacitat d'innovació, la connectivitat externa, es detecta un augment del nombre d'agents externs i de connectivitat externa, tot i així molt important en el cas del Triatló Challenge. Ens n'adonem de lo important que arriba a ser l'agent extern, molt decisiu, en aquest cas, per exemple, agents externs com la franquícia en el cas de la Challenge, o sobretot l'agent extern organitzador en el cas de la Transpir. Spiropoulos, de fet, comenta la importància que té aquest tipus d'agents externs en casos de generar connectivitat externa. I també apreciem una densitat important, en el cas de la Transpir, entre relacions d'actors de diferents territoris. Augmenta la densitat entre aquests territoris. De fet, si pensem en innovació, és cert que Transpir aporta pocs components a la xarxa global, però si estudiem punt d'etapa per punt d'etapa, no podem negar que ha sigut prou interessant el nombre d'agents que han entrat en relació. Cada punt d'etapa ha establert connexions amb altres punts d'etapa, a vegades a centenars de quilòmetres de lluny. Sobre la dinàmica dels agents, segons els àmbits, doncs apreciem en alguns casos un molt important augment de les relacions entre sector i turístic i esportiu. És a dir, un esdeveniment esportiu pot ajudar a crear moltes relacions entre el sector turístic i esportiu. WIT i WEB precisament han fet gran part dels seus estudis sobre aquesta generació de relacions entre àmbits turístic i esportiu. Cogut Powell i Pavlovich ens dirien que aquest augment de relacions segurament ens generaran en el futur destinacions turístiques esportives, ens generaran doncs, noves identitats amb personalitat per a aquestes destinacions, etc. I després també ens n'adonem del diferent rol que té cada sector en diferents moments. Ja havíem, en aquest cas ens havíem, hi havíem treballat amb autors com Saxena, de veure com és el sector públic, i molt sovint comença una iniciativa, però és el sector privat qui agafa al final la iniciativa. Aportacions. Les aportacions que ens sembla en quant a aquest estudi. Primerament, és una aproximació més àmplia als impactes i repercussions dels esdeveniments. De fet, com dèiem abans, no hi ha estudis en els quals s'estudi l'impacte d'un esdeveniment esportiu a nivell de cohesió o de fortalesa de les relacions que generen. I per tant, aquí doncs, seguim una mica el que autors com Hede, Iago i Deri demanaven, que es fessin més estudis per agafar un ventall més ampli d'impactes i de repercussions, i entrem en, en un camp que Paren i Seguin i Goetz ja havien entrat, que era el del stakeholder analysis, les xarxes relacionals en com a generadores d'esdeveniments, doncs nosaltres ho portem com a conseqüència de l'esdeveniment. I això, en el seu cas també, sobretot en el cas de la Transpir, es pot relacionar bastant amb estudis de Central Place Theory, de Daniels, en els quals podem veure com es mouen els diferents punts d'etapa i quins són els que porten, agafen més part de l'impacte. Aportacions acadèmiques també poden ser interessants a nivell d'aplicar-ho a altres camps de desenvolupament turístic regional, per exemple, el turisme cultural, el turisme religiós, podem utilitzar el mateix sistema, la mateixa metodologia per veure si un esdeveniment doncs, cultural, un esdeveniment musical, ajuda realment a generar algun tipus de desenvolupament turístic a nivell de turisme cultural, etc. Una altra de les aportacions acadèmiques és la metodològica, és la utilització de l'anàlisi de xarxes socials en investigació esportiva. De fet, quan Manichela Durai no fa ni 5 o 6 anys, per dir-ho així, lamentaven la poca utilització d'aquesta metodologia, i en aquest sentit és una aportació que nosaltres podem fer, i ens sembla que entre una cosa i l'altra ajuden a tancar aquest buit que hi havia entre el que era l'anàlisi d'impactes d'esdeveniments i el que és el desenvolupament regional, que era el que ens demanava Jones. I, per acabar, aportacions pràctiques que ens sembla que pot portar aquesta recerca, doncs bàsicament, per dir-ho així, plantejar una possible visió estratègica de la generació de xarxes relacionals, és a dir, plantejar a les institucions públiques que vegin aquest possible impacte i aquesta possible generació de xarxes relacionals com un objectiu quan organitzen un esdeveniment. Per exemple, poden pensar en una manera de valorar l'impacte utilitzant aquestes xarxes, i així ens podem imaginar que les administracions públiques no només publiquin l'impacte econòmic que ha tingut un esdeveniment, que és el que s'acostuma a fer, sinó que puguin explicar quin ha sigut l'impacte en generació de xarxes. O, per exemple, una altra de les aplicacions pràctiques és que una política determinada doncs, pública pugui, des d'abans ja que es faci l'esdeveniment, identificar quins són els actors més claus en una xarxa i que treballi per tal de que les relacions que estan latents doncs, es puguin formar i solidificar. I finalment, pot ser també una opció per a esdeveniments locals que en aquests moments no tenen la força suficient com per tenir una repercussió mediàtica o per tenir una repercussió econòmica important, però que es puguin centrar per tal de que generin noves xarxes turístiques esportives. Aquestes són les aportacions que ens semblen més importants de l'estudi. I si se'm permet, per acabar aquest estudi, doncs, agrair en gran part doncs, el recolzament dels directors de tesi, especialment per creure en, en la força acadèmica que tenia doncs, aquest estudi i per anar-me seguint, també per el seu doncs, rigor i pragmatisme. També doncs, agrair, hi ha molta gent aquí en aquesta sala que ha hagut de patir, que ha col·laborat, perquè doncs, una tesi doctoral, tots ho sabem, a partir d'una certa edat, quan hi ha mainada i empreses entremig, doncs, vol dir sacrificis i renúncies, i per tant doncs, amb ells també doncs, agrair-los la seva aportació. Això és tot, moltes gràcies.